Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és divendres 18 de desembre. Arrenquem Info Migdia, Ràdio Calella, Televisió Nòmia. Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella fem, com sempre, els titulars de la jornada. Un de molt esperat, la vacunació contra la Covid començarà aquí a Espanya el diumenge 27 de desembre.
El ministre de Sanitat ha anunciat l'acord dels socis europeus per administrar el vaccí desenvolupat per l'aliança farmacèutica BioNTech-Pfizer abans que acabi l'any. L'aprovació per part de l'Agència Europea del Medicament s'ha avançat a dilluns 21 de desembre.
Confinament comarcal fins l'11 de gener, amb excepcions pels dies festius.
Les noves restriccions que ha anunciat avui el govern estaran en vigor des del dilluns 21 de desembre fins l'11 de gener. Es prohibeix els sopars en restaurants, que hauran de tancar a dos quarts de quatre de la tarda. Es redueix la mobilitat a la comarca, amb excepcions pels dies festius, i s'allarga el toc de queda fins a la una de la matinada pels dies 24 i 31. Les activitats socials queden limitades a un màxim de 6 persones, però el 24 a la nit, el dia de Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i de Reis, les trobades es poden ampliar a un màxim de 10 persones.
El govern català, que avui ha confirmat realment un pas enrere pel que fa a les restriccions anti-Covid després de l'empitjorament de les dades al llarg d'aquesta setmana. Doncs bé, la corporació ha reportat 16 nous ingressos de pacients Covid aquí a Calella en només 4 dies.
Respecte a l'últim recompte de dilluns a la tarda, s'han registrat 11 nous ingressos de pacients positius per coronavirus a l'Hospital Sant Jaume i 5 al sociosanitari. Ara mateix, sumant els dos centres, hi ha 27 persones atesa, 9 més que en l'últim recompte. El risc de rebrot a l'Almaresme se situa en els 377 punts i l'RT és de l'1,48.
El Museu Omet Saula d'Art Pictòric s'obrirà a l'edifici de Can Saula, que també acollirà el futur centre cívic.
L'Ajuntament de Calella va acceptar ahir la donació de l'edifici de la Fundació Germana Saula Palomer, amb el compromís de complir amb la voluntat de la mecenes cultural Lolín Saula i que s'hi exposin les obres de la seva col·lecció d'art privada. El conveni que convertirà Can Saula en equipament municipal contempla que se li doni un ús sociocultural i la idea de l'executiu és que aculli el centre cívic.
Felip VI és persona non grata a Calella.
Amb els vots favorables de Junts per Calella, Esquerra, Calella en Comú i la CUP, el plenari de l'Ajuntament de Calella va aprovar la moció presentada pels grups Esquerra i la CUP per declarar el monarca persona no benvinguda al municipi. Al mateix temps, la moció també declara Calella com a municipi antimonàrquic, democràtic i republicà.
I pel que fa a la previsió del temps, tindrem un cap de setmana ennuvolat, amb possibilitat de plugims febles. Temperatures sense canvis. La setmana que ve es preveu estable i amb un ambient molt i molt suau. Comencem, doncs. S'acosta al principi del final. En aquests termes s'ha expressat fa molt pocs minuts el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per anunciar la data en què començarà la vacunació contra la Covid. Serà el diumenge 27 de desembre, com ho faran la resta d'estats membres de la Unió Europea. Les dosis de la vacuna que ha desenvolupat l'aliança farmacèutica BioNTech-Pfizer arribaran el dia abans i se'n farà una distribució equitativa per tot el continent. D'acord amb el pla anunciat, els primers en rebre-la seran les persones de les residències geriàtriques i també el personal sanitari de primera línia.
Salvador Illa ha assegurat que Espanya està preparada per entonar el repte de garantir la major cobertura vacunal contra el virus.
Nuestro país está preparado, fue el primer país junto con Alemania en anunciar y aprobar un plan de vacunación, está preparado para empezar a vacunar al mismo momento en que recibamos las dosis y por tanto les quiero anunciar que la vacunación en España empezará el domingo 27 de diciembre. Según las informaciones de las que disponemos, recibiremos las dosis de la vacuna de BioNTech-Pfizer el sábado 26 y el primer día hábil acordado con los socios europeos, el domingo 27 de diciembre, España empezará a administrar.
El ministre ha explicat que encara no se sap el número exacte de dosis que robaran a Espanya, però ha afirmat que a mesura que vagin rebent cada setmana s'aniran repartint entre les diferents comunitats autònomes. Les primeres dosis es portaran a uns 50 punts secrets repartits per tot el territori i que estaran sota custòdia policial. Arribaran en un transport especialitzat dins d'uns contenidors que mantindran el component a 80 graus sota zero i amb neu carbonitzada.
La radiografia de la pandèmia a Catalunya continua complicant-se amb un nou empitjorament dels indicadors. La velocitat de propagació del virus ha pujat avui fins l'1,34 i el risc de rebrot s'enfila 29 punts fins als 274. Davant d'això, el govern ha anunciat aquest matí noves restriccions de cara a les festes de Nadal. Ho han fet en roda de premsa el vicepresident Pere Aragonès amb la consellera de Presidència Meritxell Budó per informar sobre l'aturada del pla de desescalada. El vicepresident ha admès que la situació no és bona, que és preocupant, de fet ha dit, i que això obliga a fer passos enrere. Ha relatat que són mesures quirúrgiques que comporten limitacions en la mobilitat i també restriccions, més restriccions en els aforaments.
Aragonès ha dit que l'adopció de noves restriccions es fa per salvar vides i per sortir junts de la pandèmia el més aviat possible.
Ho fem per salvar vides i per sortir-ne junts i el més aviat possible. I per això és imprescindible que tota la ciutadania ens fem nostres aquestes mesures i les apliquem amb la màxima responsabilitat. Aquest no serà el Nadal que voldríem, no podrà ser. Confiem que es pugui controlar aquest repunt sense haver de recórrer a mesures extremes com vam fer amb l'aturada social completa durant el mes d'octubre o amb el confinament durant el mes de març i abril.
I ha afegit que confien que no calgui adoptar mesures més extremes. Aquestes mesures estaran en vigor des del dilluns 21 de desembre fins al dilluns 11 de gener.
Doncs repassem en aquest moment com queden totes aquestes restriccions, començant per la mobilitat, que es podrà fer només dins l'àmbit comarcal.
Quedarà registrada per la comarca fins l'11 de gener, tant els caps de setmana com entre setmana, excepte si la bombolla de convivència es desplaça a visitar familiars a una segona residència o també en un hotel.
Continua també el toc de queda, però amb algunes excepcions.
Seran per la nit de Nadal i Cap d'Any, que s'allarga fins a la 1 de la matinada, la nit de Reis fins a les 11 de la nit. La resta de dies continuarà a les 10. Les noves mesures restrictives es revisaran el 28 de desembre.
I pel que fa a les activitats econòmiques, bars i restaurants, que podran obrir al públic només fins a 3:45 de la tarda.
Es podrà servir menjar per emportar, això sí, fins a les 10 i fins a les 11 en cas de servei a domicili. Mascareta obligatòria tota l'estona, excepte quan mengem. A l'hora del públic serà de 7:30 del matí a 9:45 i de 1 a 4:45 de la tarda. Els establiments que fan menjar per emportar, com dèiem, sí que podran fer-ho de 7 a 10. Si es fa servei a domicili, s'amplia fins les 11. Les terrasses que podran obrir en aquesta franja de matí i migdia continuen obertes i els interiors amb un aforament màxim del 30%. Segueix vigent també el màxim de 4 comensals per taula i si és bombolla de convivència es pot ampliar fins a un màxim de 6.
Realment ens haurem de fer una taula per poder interioritzar com queden totes aquestes noves restriccions pel que fa a la mobilitat, també pel que fa als horaris, als confinaments nocturns i també a quines hores podrem anar a bars i restaurants. També queden afectades les activitats socials limitades ara a un màxim de 6 persones.
Però el 24 a la nit, el dia de Nadal, Sant Esteve, Cap d'Anys i Reis, les trobades es poden ampliar a un màxim de 10. Ho ha anunciat així la portaveu del govern i consellera de Presidència, Meritxell Budó.
Sempre que sigui possible, mantinguem la nostra bombolla de convivència i prou. Aquesta és una mesura que ens protegirà a tots. Ara bé, aquesta recomanació, sabem que hi ha moltes circumstàncies familiars, personals, que fan que això no sempre sigui possible i, per tant, cal adoptar unes mesures al respecte. Les activitats socials queden limitades a 6 persones com a màxim. Ara bé, els dies festius, el 24 a la nit, el dia 25, estem parlant de desembre, Nadal, Sant Esteve el 26, 31 Cap d'Any, el dia 1 any 9 i el dia 6 Reis, les trobades es podran ampliar fins a un màxim de 10 persones, sempre i quan aquest nombre de 10 persones es correspongui com a màxim a 2 bombolles de convivència.
i totes les activitats d'oci dins dels centres comercials, com restaurants o sillas, gimnasos, també queden restringides, no podran obrir. Podem anar a un centre comercial a fer compres, però no a passar el dia, ha relatat la consellera. I els equipaments esportius que estan a l'aire lliure també continuen oberts amb un 50% i els que estan en espais tancats continuen també amb el 30% i sempre cita prèvia. S'haurà d'anar també amb mascareta.
Pel que fa a la cultura, continua oberta amb un aforament del 50%.
I sense sobrepassar el topall de les 1.000 persones. Pel que fa als esdeveniments de Nadal, com les cavalcades o les visites dels patges reials, reiteren que enguany les rues hauran de ser estàtiques i les entregues de les cartes dels Reis als patges no es podran fer físicament. Es podran fer arribar de manera telemàtica o amb bústies reials que habiliti cada municipi.
I ja ho havíem dit, a retard de l'inici, el retorn a les aules. Per tant, s'allarguen les vacances de Nadal escolars.
Com ja s'havia anunciat aquesta setmana, els alumnes tornaran de vacances el dia 11 de gener, una mesura que diuen donar marge per detectar possibles contagis que s'hagin pogut produir durant els dies de festa.
I què passa amb els centres de culte?
Doncs continua l'aforament limitat al 30%, amb un topall màxim també de 1.000 persones. I el govern també ha tornat a insistir en la recomanació de que empreses i institucions instaurin el teletreball per evitar la mobilitat de treballadors.
Aquestes són les noves mesures anti-Covid per reduir al màxim les interaccions socials davant, com dèiem, l'empitjorament de les dades, no només a Catalunya, sinó també en trobem un exemple aquí a Calella. I és que la corba d'ingressos per Covid als centres hospitalari i sociosanitari de la ciutat continua a l'alça, per tant, donant clars indicis que s'està a les portes de la tercera onada de la pandèmia. I és que en només 4 dies s'han registrat 11 entrades de pacients amb positiu per coronavirus a l'hospital. Ara hi ha 18 ingressats. També 5 noves entrades al sociosanitari, on hi ha 9 ingressats. Entre els dos, per tant, en sumen un total de 27, que són 9 més que en l'últim recompte que es facilitava aquest mateix dilluns. El més positiu de tot plegat és que no s'ha produït cap defunció.
Tenint en compte l'últim recompte del dilluns 14 de desembre, l'Hospital de Calella s'ha registrat 11 ingressos i s'han donat 5 altes, una d'elles la d'un pacient que s'ha traslladat al sociosanitari. Allà s'hi han comptabilitzat 4 entrades més i s'han donat 2 altes. Segons els informes de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, el risc de rebrot a l'Alt Maresme en la darrera setmana se situa en els 377 punts i l'RT és de l'1,48.
Dotze minuts per sobre de la una del migdia. Seguim en directe per Ràdio Calella Televisió. Info d'avui divendres 18 de desembre, dia de ressaca plenària. I és que l'Ajuntament de Calella donarà compliment a la voluntat de la mecenes cultural Lolín Saula, obrint a la seva casa del carrer Església el que serà el Museu Homet Saula d'Art Pictòric. És l'única condició inclosa en l'acord per la donació a la ciutat de l'immoble on el govern municipal, per cert, hi projecta el futur centre cívic, garantint el retorn social de la inversió que hi farà la Diputació de Barcelona. Gairebé 500.000 d'euros que serviran per adaptar-la i fer-la accessible. El ple municipal va confirmar ahir l'acord amb la Fundació Germana Saula Palomer, però ho va fer sense consens polític. I és que l'oposició, excepte Ciutadans, van criticar les presses amb què s'havia gestionat i van expressar també la seva discrepància, els seus dubtes sobre els usos que se li volen donar. Amb tot, Calella en Comú va acabar votant-hi a favor, a diferència d'Esquerra i la CUP, que no van participar en la votació en forma de protesta, com a protesta per haver rebut l'última versió del conveni poques hores abans que arrenqués la darrera sessió plenària de l'any. L'executiu va respondre-hi assegurant que totes les modificacions introduïdes no eren en si substancials.
Per 12 vots a favor, cap en contra i cap abstenció, l'Ajuntament de Calella va ratificar ahir el conveni amb la Fundació Germana Saula Palomer sobre la donació de Can Saula al municipi. Guillermo Gómez va felicitar a l'executiu de Candini per les gestions fetes que han desencadenat en un pacte a cost zero i amb grans beneficis per a la ciutat.
De un principi se estaba hablando de una cesión, ahora es una donación. Esto lo que nos hará será el incremento del patrimonio de nuestra ciudad en una zona donde ahora ha dejado mucho de haber mucho tráfico, esto generará más tráfico y esperemos que la adaptación, la remodelación y todo esto vaya en las condiciones pactadas y que nada, que es un beneficio enorme para nuestra ciudad.
La CUP va demanar la retirada del punt de l'ordre del dia per poder analitzar les modificacions del conveni presentades hores abans del ple i aprofitar-ho per mirar d'arribar a un acord sobre els usos que hauria de tenir l'equipament. Núria Freixas demanava fugir de les presses.
Hem rebut la documentació final aquesta tarda, a les 3 de la tarda, documentació que té canvis importants. Podem permetre el luxe de traspassar-ho al gener, al proper ple, perquè serà d'aquí res, i parlar-ho amb tranquil·litat. I llavors, per la rapidesa o la immediatesa que representa aquest conveni rebut a les 3 de la tarda, amb els canvis afegits que hi ha hagut, ens abstindrem.
Aquest va ser el sentit de vot anunciat durant el debat. Al final, com dèiem, Freixas, regidora de la CUP, tampoc va participar en la votació.
I en resposta a això, el portaveu del govern municipal va explicar que els canvis introduïts no alteraven l'essència de l'acord que ja s'havia comentat prèviament amb la resta de partits polítics. Per Josep Torres, era necessari resoldre la tramitació de la manera més urgent possible.
Al final, el que torna a dir és que la donació es subroga a l'obligació de mantenir i gestionar l'espai destinat a museu i que aquest és el mínim museu Omet Saula. Una altra vegada, que fem un museu. És a dir, totes les modificacions que s'han fet van en el sentit de que la Fundació vol que quedi absolutament clar que s'ha de fer un museu. Qui no la fa quan pot, no la fa quan vol. I nosaltres volem fer-la quan podem. I per això hem corregut tot el que hem pogut per lligar-la i al sac.
Tot i no compartir el 100% el projecte del govern municipal sobre Can Saula i malgrat qüestionar el procediment seguit fins al moment que l'Ell en Comú va aprovar el conveni per la potencialitat que li veu a l'espai, el portaveu Sebastián Tejada va insistir en la conveniència de fer una anàlisi global de les necessitats socioculturals de Calella, però també va explicar que han demanat la documentació sobre l'encàrrec de redacció del projecte tècnic de remodelació de l'edifici. Ens Grinyola va dir.
El que és important en aquest moment, després d'aquestes preses, donant per segur que el conveni s'aprova, donant per cert que la contractació que hem comentat s'ajusti a la normativa, el que és fonamental per nosaltres és discutir d'una forma concertada els usos de Can Saula, començar a discutir i potser a programar el pla d'usos de la fàbrica Llobet i avaluar d'una manera conjunta les necessitats d'aquestes 120 entitats i de la ciutadania en general en l'àmbit de la cultura i de les activitats cíviques.
Esquerra també va incidir en l'encàrrec del projecte de remodelació de Can Saula recollit en l'acte de la Junta de Govern local del 10 de novembre, un mes abans del ple d'acceptació del conveni amb la Fundació. El portaveu Xavier Pons Domènech va dir que els preocupa la velocitat amb què s'ha tramitat l'acord, que no el satisfà ni en el fons ni en la forma. Els republicans no veuen compatible el museu pictòric amb el funcionament del centre cívic dins d'un espai d'aquestes característiques.
Ens preocupa que s'hagi adjudicat un projecte de rehabilitació sense haver fet prèviament una definició dels usos de l'equipament. Repetim errors com el de la fàbrica, que l'Ajuntament va adquirir i omplir sense tenir una idea inicial global de com volia que fos l'espai. Ens preocupa que el conveni es parli de centre cívic quan des d'un punt de vista de l'espai i de gestió del patrimoni tenim clar que aquest ús no és compatible amb l'espai expositiu i fons d'art.
Esquerra, que també va demanar la retirada del punt de l'ordre del dia, va negar-se a participar en la votació en protesta per les constants faltes respecte per part del govern municipal, va dir Pons Domènech, al·legant dificultats per accedir a la determinada informació. L'alcaldessa Montserrat Candini va aprofitar l'última intervenció del debat sobre el conveni de Can Saula per reiterar que, més enllà del benefici cultural que suposa l'obertura al públic del fons pictòric de la col·lecció Omet Saula, els plantejaments del govern municipal han estat sempre donar un retorn social al diner públic que s'hi invertirà.
Amb el context actual de la situació, nosaltres diem, amb aquestes negociacions, doncs amb aquesta casa que té un valor patrimonial, que és molt important, al vell mig de la ciutat, tindrem una pinacoteca, per tant, amb els elements culturals, com ho podem fer perquè hi hagi un retorn social amb la inversió? Doncs fem allò que nosaltres portàvem i molts de vostès, però que no comparteixen la destinació, en tot cas cadascú que cregui el que sigui, que és un centre cívic. Però per què? Perquè resulta que amb la que està caient ara se'ns demana que es faci el centre cívic en un altre lloc i que això sigui estrictament una pinacoteca, però de debò som conscients a la que està caient?
L'alcaldessa va recordar que les altres opcions que s'havien explorat per obrir un centre cívic a Calella, per exemple, de plaça Vicenç Ferrer, suposaven una inversió de més d'un milió d'euros. Amb l'operació de Can Saula es queda a més de la meitat i ho assumeix la Diputació de Barcelona.
La confrontació de posicions i idees pròpies del debat polític va tornar a pujar de to ahir durant la sessió plenària quan el regidor i president d'Esquerra, Carles Ferrer, va acusar el govern de Montserrat Candini de faltar-los reiteradament al respecte institucional i portar l'estratègia política fins al límit. Ferrer va exposar que per aquest motiu justament havien decidit no votar el punt sobre Canceleta.
L'alcaldessa li va replicar dient que en cap cas l'executiu treballa amb l'ànim d'obstaculitzar l'acció política i va acusar Ferrer de perseguir el titular en les seves intervencions, sempre faltant-li el respecte. Aquest és només un fragment de l'enfrontament dialèctic que van protagonitzar durant el ple d'ahir.
Jo li he reconegut sempre, senyora alcaldessa, la seva capacitat per poder portar el filibusterisme fins als límits i no en tenim cap dubte que... És a dir, jo li reconec, sens dubte ho fa molt bé i porta tot al límit, però arriba un punt que, i no és la primera vegada que passa això, és a dir, jo li he dit que com a persones podem acceptar moltes coses i fem tota la feina, però aquí estem també com a representants.
Et trobo absolutament lamentable, deplorable, la intervenció que ha fet. Suposo que és la repetició entre el poli bueno i el poli malo, i per tant, d'això. Però no ens vinguin a dir que van de bona voluntat, després de faltar-me el respecte i dir-me que sóc una filibusterista. Eh? I altres consideracions.
Senyora alcaldessa, agafi un diccionari i busqui què vol dir filibusterista.
Sí, perfectament el que vol dir. Sé perfectament el que vol dir. I també sé com a vostè li agrada l'utilització d'aquestes paraules per intentar fer mal. Però ho sé.
Busqui-ho al diccionari,
senyora.
No és la primera vegada que...
Que li anirà més bé. Li llegeixi una miqueta més.
Busqui-ho al diccionari, sisplau.
I jo li dic que li llegeixi, espero que li anirà més bé. Almenys li purificarà una mica de l'ànima.
L'alcaldessa, que té l'atribució exclusiva d'ordenar el debat, va cridar a l'ordre al regidor d'Esquerra en diverses ocasions.
Doncs seguim en la crònica plenària d'ahir. L'Ajuntament de Calella ha declarat Felip VI com a persona non grata al municipi. El monarca ja no és benvingut aquí a la ciutat després que Junts per Calella i Calella en Comú donessin ahir suport a la moció que van presentar Esquerra i la CUP per proclamar el Borbó d'indesitjable a la ciutat. Pel seu paper sobre el procés català, pels recents casos de corrupció entre la monarquia i per ser símbol, diuen, d'una institució hereva del franquisme. Al mateix temps, la moció també declara Calella municipi antimonàrquic, democràtic i republicà.
En concret, la moció expressa que la monarquia és una institució antidemocràtica basada en drets hereditaris de sang i privilegis d'arrel aristocràtica i recrimina el seu silenci davant la repressió i l'erosió de les llibertats i els drets civils i polítics. La presentació de la proposta la va efectuar la regidora de la CUP, Núria Freixas. Esquerra s'hi va adherir signant el text i Calella en Comú i Junts per Calella van votar-hi també a favor. Escoltem els regidors Núria Freixas de la CUP, Míriam Sayés d'Esquerra i Marc Bux de Junts per Calella.
Perquè la institució monàrquica és anacrònica i no representa a la majoria dels catalans i catalanes, perquè l'actual rei no és per herència del règim feixista encapçalat pel dictador Francisco Franco, perquè la monarquia espanyola i en concret la dinastia borbònica té una llarga història de l'exercici de l'autoritarisme polític i militar contra els països catalans i que continua fins a l'actualitat. VI, el 3 d'octubre de 2017, va abandonar la figura d'àrbitre que li confereix la Constitució espanyola i va decidir prendre partit en el conflicte, justificant i avalant la repressió espanyola en forma de càrregues policials que l'estat espanyol va desplegar a partir del 1 d'octubre.
En recull tots els perquès Felip VI de Borbó i la institució que ell representa històricament han fet mèrits sobrats per presentar aquesta proposta. Una institució que, com diu la moció, dona forma a l'actual estat espanyol. Disposa d'una llei fonamental, que és la Constitució, de més de 40 anys, que diu textualment que la persona del rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat. Per tot plegat, doncs creiem que no ens queda està més que motivat, doncs, a proposar declarar Felip VI de Borbó com a persona que no és benvinguda al nostre municipi.
No és una moció que ens agradi extremadament, perquè això d'anar declarant persones no grates, nosaltres voldríem doncs, respectar tothom, però bé, sí que és veritat que en aquest cas doncs, la figura del rei Felip VI és més que qüestionable davant del seu silenci còmplice amb les actituds doncs, antidemocràtiques i, per tant, doncs, el nostre vot serà favorable.
Els vots contraris al text van arribar per part del PSC i Ciutadans. El regidor taronja Guillermo Gomis va expressar el seu vot contrari a proclamar el rei Felip VI persona non grata i va titllar la moció de sectària i inoportuna.
Me parece vergonzoso que se haga propaganda de esta con la situación en la que estamos viviendo en nuestro municipio después de que cada día hay más familias que necesitan ayudas. Es que de verdad que yo creo que hay otras cosas más importantes en nuestro municipio ahora mismo que traer aquí esta propaganda antidemócrata, sectaria. Luego, de temas de corrupción, por favor, no lo toquemos, el tema de corrupción. Los Borbones puede que los talláis de corruptos, pero yo creo que hay también políticos corruptos y de hecho, pues yo creo que si pasáis la manita o hacéis una vista en el Parlament, yo creo que hay una bancada que se salvan muy pocos imputados ahí.
Els socialistes també es van posicionar contraris a la moció. El portaveu del grup, Josep Torres, va incidir en la interpretació errònia que diu que s'ha fet de la història a l'hora de redactar el text.
Després hi ha reinterpretacions de la història que no són el que són. Jo, durant la meva vida professional, he intentat mantenir una distància prudencial a l'hora d'interpretar fets històrics, que crec que és el correcte, però no em vingueu amb històries perquè la història que expliqueu no és, almenys la interpretació vostra, no és exacte. En tot cas, nosaltres doncs votarem en contra de la moció. Gràcies.
La iniciativa la van elevar al ple, la CUP i Esquerra, a partir de la iniciativa del Consell Local per la República de Calella.
Altres notícies de comarca. La plataforma Recuperem el Baix Maresme ha sol·licitat als ajuntaments del Masnou, Premià, Vilassar i Cabrera que tallin el trànsit la Nacional 2 al seu pas durant un cap de setmana cada mes. Aposten perquè el tall sigui a tots els municipis els mateixos dies o de manera intercalada. En un comunicat, la plataforma recorda que segons el Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme, la carretera suporta un trànsit diari de 40.000 vehicles al seu pas per aquestes quatre poblacions. Consideren que és una xifra absolutament insostenible en un context d'emergència climàtica com l'actual. A més, assenyalen que en plena pandèmia són més necessaris que mai nous espais que permetin mantenir una major distància física entre les persones. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 39 anys, veí de Premià, que estava en situació de crida i recerca per la Interpol, acusat d'un delicte fiscal que hauria comès a Rússia. La detenció s'ha produït a Barcelona, després que a finals de la setmana passada els Mossos l'ubiquessin, el localitzessin en una casa unifamiliar situada en una urbanització de Premià de Dalt, envoltada de fortes mesures de seguretat. L'home havia fugit de Rússia l'any 2012. S'havia amagat durant aquests anys en diferents països. Aquí a Barcelona havia engegat en els últims anys alguns establiments de restauració. La investigació va començar al novembre quan l'exparella de l'arrestat, que resideix a Rússia, va denunciar la sustracció de la filla que tenen en comú. A principis de desembre els Mossos van detenir l'investigat. A Barcelona van fer-ho quan s'adreçava en un vehicle amb vidres tintats i escortat per personal de seguretat a una entitat bancària per tractar assumptes empresarials amb els seus advocats. El detingut va passar a disposició dels jutjats de guàrdia de Barcelona.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs acabarem l'informatiu, com sempre, fent una ullada al temps per saber quina situació meteorològica ens espera pel que queda de dia i també per aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana en què hi haurà permesa la mobilitat dins la comarca. Ens posem en contacte un dia més amb el nostre home del temps, amb el Quim Serra. Quim, bon dia. Què ens expliques?
Hola, molt bon dia. La situació meteorològica que ve encapçalada avui per un augment de la inestabilitat amb ruixats irregulars que poden afectar la nostra comarca de forma feble i poc important. més probable és el Maresme Sud. Aquesta tarda encara persistirà el risc d'algun ruixat, cada cop més aïllat i menys important. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos, vents que seran bàsicament de mar cap a terra, i la situació marítima avui amb maró i mar de fons a tota la costa de la comarca. Com que hem tingut molts núvols aquesta darrera nit i matinada, les mínimes han pujat, però també baixaran les temperatures màximes. Aquest cap de setmana, darrer cap de setmana de la tardor, ja que dilluns començarà oficialment l'hivern, de moment ens portarà un temps molt tranquil, sobretot demà dissabte amb sol. Diumenge hi haurà més núvols al matí, sense pluges, i durant la tarda altre cop l'ambient serà assolellat. I tot això amb unes temperatures, de moment, força agradables.
Net i Polit us ha ofert el temps. En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Dos quarts en punt de dues del migdia. Posem el punt i final aquí a l'info d'avui divendres 18 de desembre, una edició informativa en la que van de repassar alguns aspectes destacats de la sessió plenària de l'Ajuntament de Calella d'ahir. Hem començat amb dues importants notícies. En primer lloc, la data anunciada i ja confirmada de l'inici de la vacunació contra la Covid, que començarà el diumenge 27 de desembre, i també recollint les noves mesures més restrictives per lluitar contra la pandèmia aquí a Catalunya i que entraran en vigor a partir de dilluns vinent. Ho podeu consultar tot el detall a la nostra pàgina web, al nostre portal de notícies, que és Ràdio Calella Televisió, radiocalellatv.cat. Naomi Esteve, gràcies. Fins dilluns.
Fins dilluns.
També agraïments a Marmir, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Les 3 hi tornarem dilluns. Fins llavors, que passeu un molt bon cap de setmana. Precaució. Molta precaució. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.